la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 222 des dels nostres inicis i 38 d'aquesta sisena temporada. El 2022 és un any especial, ja que el món, poc a poc, experimenta una apertura que, malgrat les seves dificultats, comporta grans promeses. Una d'elles, per descomptat, són les pel·lícules que ens permeten connectar-nos amb aquelles històries que ens mouen i ens emocionen. Aquesta retrobada amb la normalitat també ens convida a veure pel retrovisor aquelles obres mestres que en algun moment de la nostra vida vam veure i que val la pena tornar a visionar. Aquests clàssics que sempre tenen alguna cosa a dir-nos. És per això que avui recordem algunes produccions que aquest any celebren el seu aniversari. Algunes compleixen els seus primers 10, altres 20, unes altres 30. T'apuntes a la nostra celebració? Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Malgrat els seus defectes, 28 dies després és una de les pel·lícules de terror millor realitzada dels darrers temps. No és original, però tampoc pretén ser-ho. Qualsevol aficionat al gènere reconeixerà desenes de referències i no només a la trilogia dels morts vivents de George A. Romero. Però Danny Boyle, el seu director, torna a demostrar que és capaç de fer alguna cosa nova seguint el manual del bon director, en lloc dels dictats i les pautes dels grans estudis. A 28 dies després, un comandament ecologista assalta un laboratori per alliberar a uns micos. Ignoren que els primats porten un virus letal que en pocs segons transforma una persona en un zombi assassí 28 dies després, d'aquí el nom de la pel·lícula. Jim, un jove missatger, desperta del coma a l'UCI de l'Hospital de Londres i descobreix que està nu i completament sol. Vells diaris informen d'una terrible epidèmia i d'una tardana evacuació. No hi ha aigua, ni electricitat, ni televisió. Jim es trobarà en el seu camí milers de cadàvers amuntegats i correrà per salvar la vida davant les hordes de morts vivents. 28 dies després és una producció del Regne Unit que aquest any compleix 20 anys.
Thank you.
Dos marines s'enfronten a una greu acusació, haver matat a un company a la base militar de Guantánamo. Encara que la intenció dels acusats no era matar-lo, la víctima estava malalta i no va poder resistir la pallissa. Amb la intenció de que l'assumpte no transcendeixi gaire, les altes esferes militars designen com a defensor dels soldats acusats a un inexpert advocat del cos. Tot i això, el jove lletrat comença a sospitar que els seus defensats van actuar sota les ordres dels seus superiors directes a la base i comença a investigar pel seu compte i risc. Els comandaments ofereixen un acord pels quals els acusats patirien una pena lleu tenint en compte el seu delicte, però aquests decideixen anar a judici. Un sensacional thriller judicial amb personatges molt ben perfilats en el guió d'Aaron Sorkin, que adapta la seva pròpia obra teatral. Pel·lícula de 1992 dirigida per Rob Reiner e interpretada per Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore i Kevin Bacon, entre d'altres, i que va ser nominada a 4 premis de l'Acadèmia, entre ells el de millor pel·lícula. Malcolm X, Spike Lee, el més destacat cineasta nord-americà negre, l'any 1992, ara fa 30 anys, va rodar el seu projecte més ambiciós. I ho va fer pensant en el gran públic, sobretot en els joves de color. Així, sense abandonar el cinema de protesta, va llimar a Malcolm X algunes de les arestes de les seves pel·lícules anteriors. Lee adopta un to didàctic i apologètic que el porta fins i tot a incloure el vídeo de l'apallissament de Rodney King i un arrebatament al·legat del mateix Nelson Mandela des d'una escola de Soweto, a Sud-àfrica. Malcolm X no deixa de ser una ambiciosa biografia del carismàtic líder negre. Malcolm Little, interpretat per Denzel Washington, va néixer l'any 1925 a Omaha, Nebraska. El seu pare, ministre baptista, va morir quan ell encara era un nen i la seva mare va acabar en un psiquiàtric quan el Ku Klux Klan va incendiar la seva casa. Rebutjat per l'exèrcit, va començar a delinquir, el que el va dur a la presó, on es va convertir a l'islamisme i va canviar el seu cognom per una X com a símbol dels que ignoren el seu origen. Un cop lliure, va liderar l'oposició més radical contra el racisme, però després de pelegrinar per la Meca, va suavitzar les seves postures. Casat i pare de 6 fills, va morir assassinat l'any 1965.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Va haver de passar molt de temps fins que El Hobbit, un viatge inesperat, veiés la llum i 11 anys des de la seva estrena de la seva antecessora, la mastodòntica El Senyor de los Anillos, que va revitalitzar la tendència de les trilogies cinematogràfiques que 25 anys abans havia iniciat la saga de George Lucas i després van saber aprofitar moltes d'altres. El projecte, en mans de Guillermo del Toro, que inicialment havia de dirigir-lo, va patir grans retards fins que Peter Jackson va prendre el relleu i, després de donar-li una volta al plantejament inicial, va decidir que el millor seria rodar-la en 3 entregues en compte d'en 2. D'aquesta forma, es podria incloure material dels annexos i apèndics per potenciar el resultat final. Mentre que, amb El Senyor dels Anells, Jackson va saber mantenir-se fidel a l'obra original, però comptant amb certs matisos propis, amb El Hobbit, el realitzador s'ha permès més llibertat a l'hora de traslladar la novel·la de Tolkien, aportant passatges i personatges sobre la base original. L'elecció de Martin Freeman pel paper de Bilbo va ser un gran encert i Howard Shore va realitzar la que, sens dubte, és la banda sonora menys inspirada de les que acompanyen l'imaginari de la Terra Mitjana. Malgrat això, estem parlant, sens dubte, d'una gran pel·lícula que ja compleix la seva primera dècada de vida. Ron Clements i John Masker van dirigir l'any 1992 una pel·lícula de dibuixos animats que es va convertir en un més dels clàssics de Disney, Aladdin. Possiblement, si us demanés que anomenéssiu les vostres pel·lícules favorites de l'estudi d'animació, en la majoria dels casos, Aladdin estaria entre les tres primeres. Una producció que va marcar una fita per diversos motius. És el 31è llargmetratge animat de la companyia i el 6è conte clàssic adaptat. La història està basada en el conte popular àrab Aladino i la làmpara meravellosa, inclòs en la recopilació Les mil i una noches, tot i que també incorpora elements i personatges de la pel·lícula El ladrón de Bagdad de 1940. Les partitures musicals van ser escrites pel compositor Alan Menken, guanyador de diversos premis Òscar a la millor banda sonora i millor cançó, mentre que de les lletres es van fer càrrec Howard Ashman i Tim Rice. Un mundo ideal, tema principal de la pel·lícula, va ser interpretat per diversos artistes i en diversos idiomes. Al nostre país, Miguel Morán i Ángela Aloy van ser els encarregats d'enregistrar la versió espanyola. Tot i això, avui escoltarem la versió original a càrrec de Brad Kane i Lia Salonga. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under. On a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world, a dazzling place I never knew, but when I'm well crystal clear that now I'm in a whole new world with you.
Now I'm in a whole new world with you.
Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world.
Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it's better.
I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you.
A whole new world.
La vida està plena de moments extraordinaris i estranys alhora, moments que estan marcats per dies millors i pitjors, però sobretot per gent que destil·len fragància pròpia. I jo us pregunto, què passaria si ajuntem Frank Slade, un vell tinent coronel retirat i sec, la fragància del qual és forta i amarga, al costat de Charlie Sims, un jove estudiant amb pocs recursos econòmics, la fragància del qual és plàcida i fresca? Doncs el resultat seria un perfum anomenat Essència de Mujer. Martin Brest va saber captar l'essència tant de la novel·la La foscor i la mel de Giovanni Arpino com de l'adaptació cinematogràfica que se'n va fer l'any 1974 dirigida per Dino Risi. El guió, a càrrec de Bo Goldman, va rebre una nominació a l'Oscar com a millor guió adaptat. El guionista va preparar grans diàlegs entre els protagonistes, destacant el gran discurs final que Al Pacino recita, posant-nos els pèls de punta. Òbviament, no podem referir-nos a aquest moment si no comentem les interpretacions. Cal fer menció al contrast que s'estableix entre la fúria i la passió d'Al Pacino amb la sensatesa i la dolçor de Chris O'Donnell, una combinació que no deixa de sorprendre.
Thank you. Què hi ha millor que escoltar una banda sonora?
Hi ha poques coses que no s'hagin dit ja sobre E.T. a l'extraterrestre. Possiblement la pel·lícula més personal de Steven Spielberg i una d'aquelles produccions que ja podem considerar com una obra mestra del cine estatunidenc. El director ja ho ha explicat en infinitat d'ocasions. Quan els seus pares es van divorciar, es va inventar un amic imaginari, un extraterrestre, amb el que jugava i d'aquesta forma es sentia menys sol. Després del gran èxit obtingut amb Encuentros en la tercera fase, Spielberg es veia capaç de portar a terme el seu anhelat projecte, petit però autobiogràfic, que narrés l'amistat entre un nen i un extraterrestre. No li va ser gens fàcil trobar amb el repartiment escaient, ja que buscava actors molt joves que ell sabia que serien el cor de la pel·lícula. També va ser laboriosa la fabricació de la criatura vinguda d'un altre planeta. Finalment, el disseny d'E.T. va ser encarregat a Carlo Rambaldi. L'artista es va inspirar en els rostres d'Albert Einstein, Carl Sandburg i Ernest Hemingway, costant al voltant $1.5 milions. L'elenc de nens comptava amb Henry Thomas interpretant a Elliot, la petita Drew Barrymore i l'adolescent Robert McNaughton, que donava vida a Michael, el germà gran d'Eliot. E.T. el extraterrestre compleix 40 anys. A la caza, producció de l'any 2012, Lucas, paper interpretat pel danès Mads Mikkelsen, ha patit un període complicat. S'ha divorciat i ha deixat la seva feina com a professor d'institut. Ara té la intenció d'iniciar una nova vida, reconstruint la seva vida sentimental i professional, així com intentar reprendre la relació amb el seu fill adolescent, Marcus. Però les coses començaran a torçar-se arran d'un petit malentès. Lucas serà acusat d'haver abusat d'una jove. A partir d'aquest moment, el clima embrutit s'estendrà com la pólvora i ja res tornarà a ser el mateix. La mentida arribarà a tot arreu i tota la comunitat on viuen practicarà un judici moral contra ell que destruirà el seu honor. Lucas haurà de lluitar per revertir aquesta situació i defendre no només la seva honra, sinó també la seva vida. El director danès Thomas Vinterberg s'endinsa en aquest drama social esfereïdor que indaga en els fons dels prejudicis i de la intolerància de l'ésser humà, així com en la seva capacitat per jutjar arran dels rumors i de ser capaç de destruir la vida d'una persona a conseqüència d'ells. El 21 de març de 2022 es van complir 60 anys de l'inici del rodatge de Lawrence d'Aràbia a Almeria. Aquesta va ser la primera superproducció de Hollywood que es va rodar a la província andalusa i que va propiciar que després es convertís en un gran plató de cine gràcies als seus paisatges i al seu desert. Lawrence d'Aràbia representa per a milions de cinèfils de tot el món el cinema en la seva màxima expressió, perquè no només parlem d'un dels relats més sorprenents de la història, sinó també d'un retrat d'un home sorprenent que va iniciar una veritable odissea pel desert. La història ens situa a El Cairo, durant la Gran Guerra, concretament l'any 1917. T.E. Lawrence, el que interpreta magistralment Peter O'Toole, un conflictiu i enigmàtic oficial britànic, és enviat al desert per participar en una campanya de recolzament als àrabs contra Turquia. Ell i el seu amic Sherif Ali, Omar Sharif, posaran a aquesta missió tota la seva ànima. Els nadius adoren Lawrence perquè ha demostrat sobradament ser un amant del desert i del poble àrab. En canvi, els superiors britànics creuen que s'ha tornat boig. 7 Oscars de les 10 nominacions que va rebre, incloent el de millor pel·lícula, director per David Lean, fotografia i música a càrrec de Maurice Jarre, per aquesta producció que compleix 60 anys.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Parlar de Blade Runner és parlar de la màgia del cine, és parlar d'art, és parlar de l'ésser humà, és parlar d'una experiència que transforma a l'espectador. Blade Runner és una pel·lícula que s'emmarca tant en la ciència-ficció com en el cine negre, terrenys on camina amb pas ferm i exemplar, però sobretot és una visió pessimista i tràgica de la condició humana. La pel·lícula planteja d'una forma fascinant una pregunta que ens ha acompanyat al llarg de la història. Què és el que ens fa humans? El que és orgànic ha perdut tot el sentit i la gent deambula pels carrers sorollosos i superpoblats on la pluja reflecteix perfectament l'estat d'ànim que el film vol transmetre. La fantàstica banda sonora de Vangelis, la increïble visió de Ridley Scott i uns actors en estat de gràcia aconsegueixen que ens quedem totalment enganxats a la butaca. Aquest mes de juny, Blade Runner complirà els seus primers 40 anys de vida.
Thank you.
El nom de Clint Eastwood sempre ha estat molt lligat al western. Va ser Sergio Leone el que el va catapultar a la fama en tres pel·lícules que a dia d'avui segueixen sent tot un referent en el gènere, com Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio i El bueno, el feo y el malo. És el propi director italià i a Don Siegel, amb el que va coincidir fins en 5 ocasions, els que els hi va dedicar Sin perdón. No era la primera incursió d'Eastwood com a director en un western. Abans havia dirigit altres títols que pertanyien al gènere, però en aquesta ocasió ens trobem amb una pel·lícula que arribava per revitalitzar la temàtica a principis de la dècada dels 90. El repartiment s'encarrega d'arrodonir una pel·lícula amb una atmosfera perfecta i un gran guió a càrrec de David Webb Peoples. A l'elenc trobem a 4 grans: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman i Richard Harris. Una pel·lícula obligatòria fins i tot per a aquells que no els hi agradi el gènere, que celebra el seu 30è aniversari. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.